Ona Codinenca, la ràdio de Sant Feliu de Codines.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt bé, mainada i quitxalla! Caram, com es nota que sou de la Generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic! Però vigileu, perquè ara vindrà l'Amiga Zero i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya, ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Patito, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
Nanos, no, que surt de l'ossos i mordegassos. Però bueno, és igual. Ai. Bé, o què farem serà tindre un amic que es diu Ramon. I com que no hi ha ningú que de nombre propi o singular estigui a muntanya, que segur que us sonarà d'allò més incoherent, d'acord? Doncs vinga, a veiem si ho feu bé i ara el nostre amic es diu Ramon. Ni al riu ni a la muntanya. Jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon. Com es diu el meu amic? Nanos, no, hosti, per l'amor de Déu, m'esteu esbarlant el joc per tot arreu, eh? Tant que m'ha costat preparar aquest joc de nit i ara no em donarà ni el títol de monitor. Ai, clar que no m'estranyes si esteu fets una colla de feixistes. Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
Molt bona nit, el primer Anem a la muntanya del mes de novembre, el penúltim mes d'aquest 2013, que se'ns en va tant de pressa com va venir, eh? Se'ns en va l'any, se'ns en va. I avui, com cada dilluns, aquí estem a l'estudi 1 d'Ona Codinenca, de 10 i 1 minut, 2 minuts, que és, fins a les 11 en punt. Ja tenim preparats a tots els protagonistes que fan possible el programa. Com esteu? Tot bé?
Molt bé, molt
tot bé.
Bé.
Tot bé? Ventats avui, eh?
Perquè... Una mica, sí, una mica ventats. Sí. I a mi m'empipa perquè s'aixequen les fandilles i no m'agrada.
bueno, si és per això... Això és, mira, jo anava a dir que això podria ser l'única cosa bona del vent, perquè és que
sí,
a mi el vent m'emprenya però molt, eh?
A mi
però
també,
molt.
Sí, a mi també.
I, aquí, i això que som un poble que encara no estem a l'Ebre, que bufa molt més, no estem al Pirineu, que també bufa molt més, o a l'Empordà, que ja sí que ja és un altre món.
Canviat.
I tant. Però atenció, parlarem més tard del vent i del que passarà en el temps i tal, tal d'aquí una estona. Però avui, a part de les seccions habituals, els protagonistes habituals que ja hem saludat, també parlarem, en aquest cas per telèfon, amb Beatriz García, que ens parlarà de curses de llarga distància que fa, curses als deserts, etc. Serà d'aquí a una estona.
Una noia que és diabètica, eh?
I a sobre és una noia diabètica que té sí. Més mèrit tot el que fa.
Bueno, una mica parlarem de l'aspecte aquest de l'esport i la diabetis, etc.
Exacte.
Que suposo que ens explicarà coses a tenir en compte.
I tant que sí, serà molt interessant aquesta entrevista, però serà cap als vols de 4:45 de 11 més o menys, com la Teresa ha dit, que jo té tot planificat, la Teresa ha dit aquesta hora, doncs serà més o menys aquesta hora. I també telefonem d'aquí una estona a Francesc Sanahuja, que és director de la Fira del Llibre, que se celebrarà aquesta setmana. És aquesta setmana?
Comença el divendres 8, 9 i 10.
Divendres 8, 9 i 10 a Vic, oi? Yes?
Sí, al Sucre.
El polígon industrial del Sucre, que ens hi ha com una...
L'edifici aquell tan maco del Sucre.
Sí, que l'han fet... Bueno, fa anys que està fet, però que tothom el coneix més o menys. Doncs allà es farà aquesta Fira del Llibre i entrevistarem d'aquí una estona...
El Llibre de Muntanya, eh?
Llibre de Muntanya, perdó.
Llibre de Muntanya.
Fira del Llibre de Muntanya, és veritat, Llibre de Muntanya... I d'aquí una estona telefonarem al seu director i ens en farà 5 cèntims. Però abans, per començar, com sempre, l'editorial, Toni, de què parlem avui?
Avui parlarem del Halloween. Saps que l'altre dia vam parlar
de
la castanyada i les castanyes i d'això? Doncs aquesta setmana m'he trobat gent i em diu, home, per què no parles del Halloween? Si ja no ens ho podem treure de sobre. Dic, bueno, doncs, d'una manera crítica parlarem del Halloween.
Està guanyant adeptes, eh? Jo, aquest cap de setmana he vist nens que ja fan allò del trato no sé tu, contrato no sé què, que fan els pares americans. Ho feien perquè Sant Feliu, no ho he vist mai,
truco
això.
Truco o tracte.
I ho he vist perquè Sant Feliu, cosa que no s'ho he vist mai, i està guanyant
adeptes. El que passa que hi ha un error, la gent es pensa que això és una influència americana, nord-americana, i no, això va néixer a Irlanda i a Escòcia, i té uns fonaments, diguem-ne, molt macos, que jo intentaré explicar més tard.
Molt bé, no sabia això, les coses. Molt bé, doncs, Josep, música, si us plau. Bona nit també, Josep. que va, no t'he saludat. Molt bona nit i música, sisplau.
Bé, com dèiem, això del Halloween es repeteix la història del Papa Noel, de l'arbre de Nadal i altres tradicions forànies que s'acaben instal·lant a casa nostra. D'un temps ençà s'ha posat força de moda celebrar el Halloween la nit abans de la festivitat de Tots Sants. Segurament ben poques festivitats desperten tanta controvèrsia i mostres de rebuig com la celebració de la festivitat del Halloween, que molts veuen com una festivitat forana i que ataca directament a una celebració molt més nostrada com és la de menjar castanyes i panellets al vespre abans de la festivitat de Tots Sants. El que molts no saben, però, és que tant Halloween com la castanyada són diferents expressions d'una mateixa festa pagana que l'Església va reaprofitar i adaptar els gustos i continguts culturals de les diferents terres d'acollida. El dia de Tots Sants, el Halloween és una readaptació cristiana d'una antiga festivitat cèltica que celebrava la festa de la tardor i l'hivern de la mort, coincidint amb el final de l'època de collites i que els antics celtes feien coincidir amb el cap d'any del seu calendari. Originàriament la festa es coneixia amb el nom gaèlic de Samhain, que en gaèlic significa fi de l'estiu, i s'hi celebraven diferents cultes rituals associats amb la mort i el més enllà, alhora que es feia un homenatge en memòria dels avantpassats. La festivitat, present arreu de l'Europa cèltica, va ser adoptada pels romans als territoris on hi havia un substrat cultural gaèlic. Durant la dominació romana, la festivitat va quedar fixada al pas dels mesos d'octubre a novembre i es va associar al culte a la divinitat Pomona, que era la deessa de les collites. De fet, les pomes es diuen així en honor al seu nom, el nom de la deessa Pomona. Fem una petita pausa i continuem. Amb la cristianització progressiva de l'Imperi Romà i després de la seva caiguda, l'Església va decidir cristianitzar l'antiga festivitat pagana de culte a la mort, fent-la coincidir amb la festivitat de Tots Sants. A Catalunya i a altres llocs es va consolidar la festivitat associada al consum de castanyes i vi moscatell, productes de temporada, i també al culte d'homenatge als morts. De la mateixa manera, a Gran Bretanya i Irlanda, la festa va passar a convertir-se en el High Hallow Eve, que significa vespre de tots els morts, i que amb el pas dels anys derivà cap al mot de Halloween. La festa de Halloween, especialment celebrada a Irlanda i Escòcia, dues de les nacions celtes d'Europa, va exportar-se als Estats Units al llarg dels segles XIX i XX, a causa de la intensa emigració d'irlandesos i en menor mesura d'escocesos cap al nou continent americà. És a dir, que aquí hi ha un error de molta gent que es pensen que el Halloween és propi dels Estats Units quan va ser a Irlanda i Escòcia on va néixer i gràcies a la migració s'ha fet porta al continent americà. Els irlandesos van exportar també la tradició de buidar carbasses i fer-hi uns talls representant un sostre terrorífic que es col·locava a l'entrada de les llars per espantar i fer fugir els esperits malignes de la casa o del nucli familiar. Una mostra més del substrat cultural celta que l'Església no va poder eliminar i va readaptar en el seu benefici. La figura de la Jack-o'-lantern, és a dir, les carbasses buidades amb rostre terrorífic i amb una espelma a l'interior, es va popularitzar també fortament finalment als Estats Units i des d'allà ha anat a parar al món sencer mitjançant la difusió de sèries i pel·lícules fetes a Hollywood. La seva difusió ha estat enorme també a Catalunya, generant certes dosis de rebuig vers una festivitat que també és pròpia, però elaborada en un llenguatge i canal d'expressió diferent. En definitiva, el debat de carbasses o castanyes, de fet, no té massa sentit. Totes dues són expressions culturals de la mateixa festivitat cèltica i, per tant, una mostra antropològica sorprenent del sincretisme gràcies a la consolidació d'una tradició de substrat pagà que ha sabut reinventar-se mantenint viva l'essència del culte a la mort i del tancament del cicle agrícola i del pas de l'estiu a la tardor. I no obstant tot això, sembla ben bé que el Halloween ha arribat a casa per quedar-se. Per tant, haurem de competir la castanyada amb el Halloween, ens agradi o no ens agradi. I això és tot, amigues i amics. Fins a una nova emissió. Adéu-siau. Doncs bé, el proverbi avui és un anònim que el podríem aplicar justament això del Halloween i la castanyada. I el proverbi diu el següent: la vida et dona les opcions, però tu prens les decisions. Anònim.
Moltes gràcies, Toni, i des d'ara m'agrada més el Halloween, m'agrada més.
A mi no.
A mi sí.
A mi no. Que no és americà.
No, i el fet aquest, que més o menys castanyada i Halloween és més o menys el mateix.
A mi m'agraden les castanyes. Sí.
Sí. Doncs potser n'hi haurà alguns que per no ser americà ja no els hi fotrà tanta gràcia, doncs, eh?
Ah, que vols dir que estan més a favor dels americans?
Home, no, pel fet que les coses que venen d'Amèrica són les que sembla que són collonudes i no sé què, i ara que no ve d'allà...
Avui dia aquests costums amb els mitjans que hi han de difusió tan terribles com és internet,
sí,
i,
sí.
Bueno, és pràcticament impossible de poder-ho evitar, és que no ho podem evitar.
Escolta'm, Pep, que tenim algú que ens està esperant al telèfon, eh?
És veritat.
I ens renyarà, eh?
Sí, renyarà.
No,
no,
al contrari.
No, Francesc?
És una conversa molt interessant. Jo simplement, bueno, em permeto recordar que el poble català és un poble esponja des de l'època dels grecs. I, per tant, totes aquestes novetats sempre hem estat capaços d'aprofitar la part positiva i la part bona.
Bé, no sempre s'ha de mirar el positiu, no?
I tant. I com tenim aquesta capacitat d'adaptació, com demostra la nostra gent, de Halloween traurem el millor possible i segurament que ho farem molt bé, sense cap mena de problema.
Bé, així ens quedarem...
Sense perdre la part històrica.
Ens quedarem amb les dues, no?
Jo crec que sí, que sí? Podem agafar i compaginar-les amb tota tranquil·litat.
Jo crec sempre que com més festes i més cultura i això, millor. I els pobles es fan així.
Es duran fer pastissos de carbassa amb castanyes, sí. I panellets.
A Sant Feliu, que cada any...
Que vinguessin Halloween, jo crec que hem menjat moltes vegades pastissos de carbassa. O sigui que, per tant,
a Sant Feliu, que fem cada any...
I guanyem tots.
Cada any aquí a Sant Feliu fem la fira de la carbassa. Per tant, gairebé, seríem padrins.
I tant.
Molt bé. Res, a la vostra disposició. Aquí, doncs, aquí teniu molt de gust.
Doncs, bueno, Francesc, més que res, perquè en pocs minuts ens expliquis una mica el de la Fira del Llibre, ja que ets el president del llibre de... Bueno, diguem.
Del Fira, el llibre de muntanya.
De muntanya, exacte.
Exacte. Ja sé, nosaltres ja fa un parell d'anys vam fer una petita modificació també amb aquesta línia d'intentar adaptar-nos al futur i li vam fer aquest petit canvi denominant Fira del Llibre, Turisme i Esports de Muntanya. Per què? Perquè en definitiva la persona que fa totes les activitats, tant llegir com practicar-les, té el mateix perfil. Uh-huh. I van considerar que fer aquest paraigües es veia molt bé perquè la gent entenguessi que la cultura excursionista és molt viva i, òbviament, tant la gent jove com la gent que es dedica a fer la cultura excursionista per la formació i demés, els hi encaixava perfectament aquest nom. I d'aquí aquesta petita adaptació que hem fet a la Fira del Llibre de Muntanya.
Molt bé.
I això del turisme, què suposa? Doncs que a part de llibres també hi ha empreses de tipus turístic o cases rurals o coses així?
La nostra idea és començar a crear l'interès per a aquest tipus d'empreses, no? O sigui, no que tinguin empreses que siguin sense ànim de lucre, en el sentit de que tot el que sigui la promoció de la cultura a nosaltres ens interessa, i tal com estàs dient, encaixa perfectament cases rurals, empreses de difusió, empreses de turisme, que puguin començar a promocionar tots aquests indrets i pobles de casa nostra que, degut a aquesta manca o de capacitat per poder fer difusió de tot el que tenen, aquests racons que tenen per, no sé, des del mateix, el que ara diuen caçadors de bolets, que tenim per tota Catalunya, pues, també comencin a utilitzar una plataforma de difusió, que és el que pretenem a través de la Fira del Llibre.
Uh-huh. Molt bé, molt bé.
Aquí a Vic, els estants que teniu, és igual que l'any passat a l'Esquirol, o més o menys?
I, mira, són exactament 22 estants, o sigui que hem crescut una miqueta, malgrat uh-huh. la situació econòmica, i, òbviament, de cara a l'any que ve, aviam, s'ha de dir tot, hem estat quasi ara feia un mes la fira estava a punt de no fer-la enguany. I per què? Mireu, resulta ser que tal com estava evolucionant la situació, ja heu vist que moltes empreses de ventes de llibres, moltes editorials tenen serioses dificultats i això ens afectava directament. Uh-huh. Perquè a més ser el llibre de muntanya, un llibre molt específic i per un col·lectiu molt concret, pues, les empreses que es dedicaven tenien serioses dificultats, per un cantó, i després per l'altre, l'usuari, el consumidor, també notava aquesta situació de crisi i també li costava pujar a la fira del Coixa Cabra. I per tant, bueno, vam pensar que igual seria bo fer una mena de traspàs d'un any, i el proper, pues, entre tots, institucions, ajuntaments, mirar de fer-la una mica amb aquest caire ja més obert, no? Però es va donar la possibilitat de fer-la juntament a la Fira de Muntanya de Vic i, òbviament, l'hem aprofitat i ja dic, va ser pràcticament un mes que hem muntat aquesta nova edició. Mm-hmm. Ho dic per això que, malgrat fer-se molt ajustada, hem aconseguit, pues, tenir prou expositors de cara a fer aquesta nova edició i que creiem que serà un èxit, perquè el que guanyem amb el canvi, òbviament, és, primer, que la difusió ha sigut bastant més important, o almenys això pretenem i tenim aquesta sensació, i després n'hi ha pràcticament quasi garantits uns 8.000 visitants per aquesta fira. Habitualment la mitjana eren uns 3.000 visitants, o sigui que aquest salt quantitatiu també representarà un salt qualitatiu de cara a futur.
Aquest canvi de localitat serà permanent o es mirarà com va aquest any i es tornarà al lloc d'abans o com serà?
Mira, ara mateix, tal com està la situació econòmica i les possibilitats que estem veient, la fem aquí a Vic i de cara a l'any que ve tenim que negociar una altra vegada amb els ajuntaments corresponents per veure les seves possibilitats de cara a aconseguir-ho. Però el que considerem que seria un error era deixar-la de fer, no? Perquè ja és la 13a edició, la gent ja està acostumada, és una fira que està assentada i era la millor forma de poder potenciar-la novament, que era el que quan em van oferir la possibilitat d'agafar l'encàrrec de la fira era aquesta, no? Hem fet tot un pla de màrqueting molt, molt exhaustiu de cara a aconseguir gent, més patrocinadors, més institucions, i òbviament, pues, si no l'aprofitàvem seria una llàstima. I jo ho sento, ja sé que pot semblar una mica prepotent, per dir-ho d'alguna forma, però no estic acostumat a treballar a base a fracassos, sinó tot el contrari. Uh-huh. Aquesta fira jo tinc l'obligació moral tant per al Cabrerès, com per a tot l'àmbit de muntanya, de que es converteixi en un referent. I com a mínim per això treballaré.
Molt bé, Francesc. Francesc, se'ns acaba el temps. Però
si el dilluns, que sempre en teniu.
Val, si el dilluns que ve tenim temps, et farem una trucada per saber com ha anat.
Pues amb molt de gust, us donaré les respostes que estiguin al meu abast i, òbviament, l'il·lusió d'explicar-vos que ha estat un èxit.
Val. I abans que marxis, els companys aquí a l'estudi et felicitaran, ja que has sigut avi, per primera vegada.
Carai,
I tant.
Moltes felicitats.
Per descomptat, enhorabona, i tant.
Moltes gràcies, i realment és una sensació... O sigui, de veritat, és molt difícil d'explicar hasta que no la vius.
Que ha sigut nen o nena?
Una nena, es diu Paula, i bueno, és algo... Aquest dematí tornaven cap a Madrid, perquè ha nascut a Madrid, que la meva filla, pues, per raons professionals, està residint a la capital del regne, que diuen, yeah. I òbviament, pues, la veritat és que ha sigut un goig indescriptible. O sigui, una persona d'un mes i mig que et crida, que et parla, bueno, no parla, però
no, ja
et crida l'atenció perquè hi siguis amb ella, i total, que li desitjo això, pues, a tothom que li pertoqui en el seu moment.
Molt bé, Francesc, moltíssimes gràcies, i si no hi ha res de nou, ens veurem dissabte.
Fins dissabte. Ja
et buscarem per allà dalt.
Sí. En trobareu fàcilment.
Molt bé.
Molt bé.
Doncs apa.
Bona
gràcies.
Adéu, bona nit. Adéu. Gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
Gràcies.
Bona
nit.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit a tothom. La colla del dimecres, novament amb vosaltres, per explicar-vos una bonica sortida que es va fer el 14 d'agost. Vam anar per la Cerdanya, altra vegada, i vam fer el Puig Pedrós, però aquesta vegada per la ruta dels Estanys, que no havíem pujat mai. Amb 2.914 metres d'altitud, el Puig Pedrós és la tercera muntanya més elevada de la Cerdanya. És un excel·lent mirador, que en dies clars es pot veure des del cim, als Pirineus, des de la Maladeta al Canigó, i pràcticament tota la serralada prelitoral, del Montseny a Montserrat i el Montsant. Formidable panoràmica també de la vall del Cap Cardós i dels cims andorrans. Passat el petit poble de Meranges i per pista de terra, s'arriba al refugi de Malniu, amb aparcament de pago. Seguim uns metres la pista d'accés al refugi fins a travessar el torrent que baixa de l'Estany. Ens dirigim cap al nord-est pel GR11, endinsant-nos per un bonic bosc de pi negre. Al pocs minuts seguim un sender per l'esquerra i deixem el GR11 que es dirigeix per l'est en direcció al refugi de la Feixa, Fontanera, Gils i Puigcerdà. Per un còmode sender difuminat, en ocasions però sense cap pèrdua, arribem en uns 35 minuts amb certa costera a l'Estany del Malniu, a 2.250 metres. Des d'aquest punt seguim per la dreta un sender que no està senyalitzat i arribaríem al Prat Fondal i a l'Estany de Gils. Nosaltres voregem l'Estany per l'esquerra i seguim en direcció per acostar-nos a l'Estany Mal. El contemplem uns moments i retornem cap al paratge del Castell dels Lladres i del Roc de la Llosa. No hi ha senda. Ens hem d'acostar a una gran paret de roca, buscant el camí que puja cap al Roc de la Llosa, i obrir bé els ulls a la busca de les fites del camí. Quan arribem a un clar del bosc, veiem una fita que ja ens dona un bon senyal que segurament serà el que hem de seguir. Anem seguint per una vall tancada, molt costeruda i dura, encara que les vistes compensen clarament l'esforç. Passem davant les restes de dues geleres, una molt curiosa amb la forma de mig pont i a una alçària d'uns 3 metres, amb un degoteig permanent. Uns 25 minuts després, de força costera, finalitza i arribem a dalt d'un fossal. Estem per fi a dalt de la carena pedregosa. Cap a l'oest destaca el Roc de la Llosa, a 2.300 metres, muntanya característica on oneja la bandera catalana. Nosaltres no seguim un dels altres senders que pugen des del refugi de Malnyeu, ja que tenim un trac particular. A continuació, ascendim lleugerament cap a l'oest per la cresta, on gaudim gratament de les increïbles vistes dels llacs del Malnyeu i Mao i del circ que forma el Castell dels Lladres. Dues sendes pugen al pic de les Mulleres, una la que eix des del Roc i l'altra un poc més a l'oest que prové també del refugi i que s'acaba anemint poc abans d'arribar. Anem ascendint per la cresta en direcció al pic de les Mulleres del Puig Pedrós, a 2.752 metres, antesala del Puig Pedrós, i al qual arribem en menys d'una hora. El pic de les Mulleres no és més que una prominència a un immens prat des d'on divisem l'estany de Malnyeu i el Cadí. Ens dirigim en direcció nord i comencem a travessar el planell de Cap Cardós. Ara, amb 200 metres de desnivell més, arribem a una zona molt escarpada formada per blocs de granit. Una petita grimpada, sense dificultats, ens deixa per fi a dalt del cim, a 2.914 metres. Les vistes des de Puig Pedrós, com sempre, amb un dia clar com avui, són excepcionals. Fem una petita parada i continuem cara avall pel lloc més tradicional, travessant les immenses planúries del Serrat de les Perdius Blanques i arribar al refugi del Malnyeu i lloc d'aparcament. Ha estat un recorregut de 13 quilòmetres, 260 metres, temps de caminar 4 hores 47, temps total 6 hores 38, amb un ascens acumulat de 905 metres. Varen participar en aquesta sortida solament 4 membres de la colla del dimecres: en Joan Pont, en Miquel Vivet, en Josep Valls i en Josep Montbrú. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
l'entrevista de la setmana.
Molt bé, i ara ja passem a l'entrevista central del programa. Avui tenim a Beatriz García i, com sempre, el Joan Forn farà una petita introducció. Un moment que...
Bueno, jo faré la introducció, sí, sí. Sembla que s'ha penjat el telèfon, sembla que ha perdut la línia, perquè estava parlant amb un mòbil i estava al carrer aquesta noia. Bueno, jo de moment faré la presentació i mentrestant a veure si la truquen i la localitzen una altra vegada. La Beatriz García Bercher, nascuda a Barcelona el 1982, és una esportista aficionada a l'esport en general i principalment a les curses de muntanya. Una particularitat de la Beatriz és que és diabètica i, tot i que això representa un problema afegit a l'hora d'enfrontar-se a curses de llarga distància, s'ha proposat entre aquest any i el 2013 i el proper 2014 fer les curses dels quatre deserts, és a dir, el Gobi a l'Àsia, l'Atacama a Sud-amèrica, que els ha fet aquest any, i el del Sàhara a l'Àfrica i a l'Antàrtida per al 2014. Participa assíduament en les curses que se celebren a Catalunya i a l'estranger. Recentment ha corregut la Ultra Rial Matxicots Extrem, de 82 quilòmetres, i el passat mes d'octubre la Ultra Trail de la Serra del Montsant, de 100 quilòmetres. Treballa, a més, al Departament d'Esport de TV3. Està el telèfon?
Sí, sí, que sí, Bea, que estàs aquí?
Sí, hola, sí, et sento molt lluny, però sí.
Hola, bona nit, Bea.
Bona nit.
Què tal, com estem?
Molt bé.
Estàs més o menys situada, perquè tinc entès que estàs al carrer, oi que sí?
Sí, és bueno. Que ara estic entre transcurs de la feina a casa.
Ja, ja. És que TV3 explota, per això.
Per favor. Si no diré això gaire alt, eh?
No ens sentiran per això.
Molt bé, aviam, volia preguntar-te en primer lloc com et vares iniciar en les activitats de muntanya, és a dir, si de petita ja vas començar a fer alguna cosa o has sigut de més gran que amb això de les curses?
Home, de petita sí que feia, però feia més excursionisme amb els pares, amb la família, però no m'hi dedicava a nivell professional de muntanya. De fet, no l'havia vist la part professional, saps? Amb els pares anàvem a passejar, però tampoc no hi havia res més.
Ja, ja. I quines excursions havies fet en aquelles èpoques, per on t'anaves?
Sobretot per la part del Cadí Moixeró. Jo recordo una... Si diguessis, què recordes de la muntanya de Collespeit al Pedraforca? Ja. Sí, quan anàvem de petita al camping d'allà del Pedraforca, també la part d'Aragó, de Teol, la part del Matarranya també, i tal, també la recordo bastant.
Grans trets, quin ha sigut des de que has començat a fer ja les coses una mica més en sèrio d'això de les curses, quina ha sigut la teva evolució en les activitats de muntanya?
Bueno, vaig començar, ara sí que trobo que la gent comença massa ràpid, jo vaig començar, diguéssim que es va barrejar el trekking i una miqueta provar el que era una cursa d'asfalt. D'allà, per curiositat de la vida, vaig provar el que era una cursa llarga, perquè em van regalar una motxilla, una botiga que feia una promoció d'una cursa de 70 quilòmetres, i allà vaig provar per primera vegada el que era, i a partir d'allà, que vaig veure que la llarga distància m'agradava, vaig començar a provar el que són les marxes de resistència de la Federació Catalana, que són de 50 a 60, més o menys de 50 cap amunt. Vaig estar un parell d'anys, tres, fent això, mentre feia també molta muntanya, llavors una miqueta i tal vaig anar evolucionant mica en mica fins a arribar on estic ara, però han estat uns 5-6 anys d'evolució, de conèixer molt la muntanya, conèixer a mi mateixa en la muntanya, vaja.
Escolta, acostumem a preguntar als entrevistats que ens diguin algun lloc d'aquí a Catalunya i un lloc de la resta del món, un paisatge, una situació, una tormenta, jo què sé, alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció i que t'hagi quedat així. En pots recordar alguna en aquests moments o ho tens?
A veure, de fora, si diguis de fora, el que més recordo és com vaig trepitjar el Camp Bas Trèveres.
Yeah.
Per mi crec que és de les millors experiències de la meva vida. Perquè de petita havia somiat molt com era aquest lloc i l'havia vist en moltes fotos i havia somiat molt. I quan al setembre l'any passat ho vaig trepitjar, penso que era tan important aquell moment que no sabia què fer, saps? Vull dir, si fer fotos, si seure, si fer gravar vídeos, si parlar amb els amics, vull dir, era tot massa màgic.
Ah,
i en canvi, si me parles d'aquí, sí que et diria el Pedraforca, perquè quan era petita me recordo de sortir a la tenda de la campanya i veure el Pedraforca era com algo tan impressionant, saps? Ah,
ja. És una muntanya màgica, Bea.
Sí, m'omplia molt.
Molt bé. Ets soci d'algun centre excursionista?
Bueno, a veure, és un centre esportiu, es diu Associació Esportiva Intempelle, que també és una associació esportiva i és una botiga. Uh-huh. Més que res perquè ells van ser els que em van descobrir el que era llarga distància.
Yeah.
Perquè organitzava una cursa de llarga distància, que en aquella època era una caminada, i van ser els que m'han introduït això, m'han assessorat molt, i he tingut sempre el seu suport, saps? Uh-huh. I no sé, i em va agradar molt, i tinc molt bona relació, i per això continuo amb ell.
Molt bé, a més et deu servir, doncs, per poder haver-te treure la llicència, que et faci falta.
Sí, sí, també, evidentment, sí, sí, evidentment.
Uh-huh. Bé, parlem una mica de la teva malaltia i la relació que la té amb la muntanya. Tu hem dit que eres diabètica.
Sí.
A quina edat vas saber que tenies aquesta malaltia?
Bueno, ara tinc 32, ho vaig descobrir quan tenia 10 anys.
Ja. I però això que va ser? Perquè ja, diguéssim, tenies alguna dificultat?
Sí, tota
així,
i que llavors... tenia tota la sintomatologia, em van fer una analítica i la sintomatologia analítica el van veure molt... Bueno, després d'una setmana jo em trobava bé, ma mare no sabien què tenia, els metges tampoc ho van deduir amb sintomatologia, que en principi és molt clara, no? Perquè ara mires un full i tot el que tenia en aquella època és el que segurament és diabètic, no? Uh-huh. I bueno, i m'ho van detectar i em van ingressar a la UCI 3 dies. I a partir d'aquí va començar la nova vida.
Ja.
És complicat, Bea?
No és complicat. Jo sempre dic, mira, tens la mateixa possibilitat d'arribar a meta que qualsevol altre corredor, però l'únic que em diferencia d'un altre corredor és el pes.
Però si
vull dir, jo ho he notat en moltes curses, però sobretot en aquestes dels deserts, atacant-me vaig sortir amb molts més quilos que altres corredors. Ja. Són 7 dies sobrevisquent el que portes a la motxilla, i per exemple, si un corredor es queda sense menjar, bueno, mira, diu, bueno, avui menjo menys, passo gana, però ja està, però és que jo he d'abandonar la cursa, saps?
Yeah.
I aquí radica la diferència, en que si m'equivoco en el material, he d'abandonar, no puc dir, bueno, és igual, no, he de menjar o m'he de punxar l'insulina, no tinc altra solució.
Mm-hmm. Això, de tota manera, deu ser en aquestes curses que et veus obligat a portar tot el menjar, però amb les curses aquestes, això que has fet, per exemple, aquí al Montsant o així, això ja no deu tenir tanta problemàtica, no?, amb el sentit...
No, però, bueno, tu pensa que has de portar alguna cosa, perquè entre control i control potser passen, no sé, per dir-te, 10-15 quilòmetres,
ja.
Que si hi ha molt desnivell, o plou, o neva, tal, les distàncies, no, 10 quilòmetres, diu, en quan ho fas? No ho sé, perquè potser si hi ha molt desnivell, o t'agafa el Mont Blanc, o t'agafa, no sé, a la Neto, 10 quilòmetres poden ser 3 hores per dir-te alguna cosa, i aquelles 3 hores has de tenir que menjar.
Ja. Però, és dir, fent les menjades que necessites i bevent el que has de beure i fent els controls que has de beure, l'enfermetat en si tu controles tot això, tu pots
no,
córrer
problema.
Igual que els altres. I,
sí.
I no,
jo per
no...
mi no suposa cap problema. La gent em diu que res, porto una mica més que els altres, saps?
Uh-huh.
Però també, de petita me recordo que el meu avi era excursionista del centre català.
Uh-huh.
I ara el típic que m'ho de la vida em deia, mira, nena, la motxilla sempre es diu aigua, una corda i roda break.
Uh-huh.
Saps? I que se'm va quedar, no?, que a la muntanya sempre penso que és autosuficient, no? Vull dir, la muntanya surtis a córrer, o surtis a fer trekking, o sigui, el que pots a la motxilla és de poder sobreviure X període de temps, saps?
Yeah.
Perquè mai, jo soc arbitre de la Federació de Curses i ho tinc molt clar, que el control de material obligatori és les coses més importants que has de tenir en compte. Mm.
O sigui, tu que coneixes com a diabètica, coneixes aquest esport i m'imagino que d'altres, n'hi ha algun altre esport que sigui inadequat per als diabètics o tots sempre s'hi pot accedir?
Jo crec que cada esport té el seu. Evidentment que quan corres en un nucli urbà, en un entorn urbà on no estàs sol, ja pots, és més fàcil demanar ajuda, no? Però per exemple, si jo estic fent una travessa de muntanya o estic corrent al mig de la muntanya, perquè hi ha nits que no veus a ningú, perquè si són 100 quilòmetres i 100 corredors, allò s'allarga tant que potser passa tota la nit i no veus a ningú.
Mm-hmm.
Per això t'ho dic, que si corres en un nucli urbà, una marató, segurament l'esforç físic és igual, però el risc de factors externs és mínim, perquè no pot haver una tempesta de neu, perquè no has de creuar el riu, perquè, vull dir, perquè si has de demanar ajuda la tens al costat, a la muntanya no, saps?
Mm-hmm. Disposes o tens el suport i el consell d'algun metge per tal d'afrontar amb garanties aquestes curses?
Sí, bueno, he tingut la sort d'envoltar-me de professionals que m'han ajudat molt. O sigui, així sí que he tingut la sort de trobar en aquell moment que vaig decidir fer aquest esport, em van anar redireccionant aquelles persones que realment m'han ajudat molt. Però, a veure, un aspecte que necessites aquells professionals, però d'altra banda tu també has de ser autosuficient a l'hora de prendre decisions. Jo com vaig anar a atacar amb el agobi, jo tenia les pautes del meu metge, però ja havia de decidir jo sola, vull dir, ja no el tinc a ell.
Yeah.
I amb els coneixements d'ell i la meva experiència, havia de decidir, vull dir, quina insulina, què menjar, saps?
Mm-hmm. Escolta, durant les curses has de fer algun tipus d'anàlisi o de control del nivell de sucre?
Sí, 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 evidentment, cada dues, tres hores és el més important, cada dues, tres hores, tres o quatre, depèn també del punt quilomètric que trobis, de les hores que portis en cursa, de la fred, del calor, però has de saber com estàs. Tu, les sensacions t'ajuden una mica a decidir, però també et poden enganyar, perquè potser està cansat per propi cansament que té qualsevol corredor, o potser està cansant perquè, vull dir, estàs baix de sucre i el cos ja no tira, no té energia. Yeah. Llavors, t'has de fer un control, sí o sí, cada 3-4 hores com a màxim t'has de fer un control. A partir d'aquí, decidir insulir aquest cos es basant en unes bases i que menges.
I aquest control, què consisteix? En fer, en treure't una mica de sang?
Amb un punxador al dit, una gota de sang, agafes el medidor de glicèmia, li fiques una tira, i aquesta gota de sang va a la tira, i la màquina més o menys triga un minut i et diu quan estàs.
Està bé, i llavors, segons com estàs, prens una cosa o prens l'altra?
Exacte.
O sigui, a vegades deus haver de prendre sucre i a vegades has d'haver de prendre insulina, potser no?
Sí, evident. A veure, hi ha una insulina que t'has de posar, sí o sí, estiguis com estiguis, perquè es diu insulina basada al cos. Vull dir, l'insulina necessites, o sigui, tant pels diabètics com els no diabètics, a l'insulina només està el pàncreas, també regula processos com el fetge. Llavors, encara que tu, per exemple, estàs en una glicèmia que hauries de menjar alguna cosa i no et cal insulina, te l'has de posar, perquè el cos la necessita per altres processos. Llavors has de menjar més.
Està bé.
I a vegades si toca menjar i no tens gana, però com el cos té una glicèmia baixa, toca menjar, tinguis gana o no tinguis gana.
Nosaltres nosaltres som una colla que sortim cada dimecres i tenim un company, un dels que vem nosaltres, que també és diabètic, no? I aquest no es fa punxades, però s'ho nota bastant, o sigui que porta molts anys fent-ho així, i es punxa per posar-se l'insulina, però per fer-se anàlisi no. I llavors ell es detecta si... I a vegades porta una Coca-Cola i es pren un pinxo de Coca-Cola per posar una mica de sucre, no? O sigui, depèn una mica de com es troba, no?
Sí, sí.
Quin tipus d'alimentació fas durant les curses aquestes?
El que hi ha, no tinc problema, vull dir, el que em trobo habitualment és el que menjo. Sí que és cert que la motxilla porto el que dic d'emergència, no, que són els gels. La gent pren gels per, com a alimentació, els pren com a emergència perquè no m'agraden gaire. I em fico a la motxilla, bueno, com tants anys que porto corrent, he anat trobant de tot i llavors et cansen, no? Doncs em fico, no sé, xutxes, em fico coses que m'agraden, no? Pues xocolata, coses que m'agraden i que sí, que moment que tingui gana me les puc menjar, perquè també tinc la gana que té un altre corredor. Només és per necessitat de glicèmia, més no per necessitat de gana. Llavors, a vegades, si és una cursa d'autosuficiència, doncs em faig entre panets de pernil, de nocilla, tal, i amb això vaig tirant. Vull dir, però no, a nivell de menjar no és diferent del que menjaré en un altre corredor. Jo tiro el que hi ha habitualment. Sí, tinc molt en compte la hidratació. Això sí, tema dels minerals i tal, és molt important.
No sé si estic equivocat, però tinc entès que els que sou diabètics teniu més dificultat per cicatritzar i heu d'anar molt de compte amb les ferides. És cert, això, no?
Sí, per tant, amb els peus i tal.
Per tant, heu de procurar cuidar molt els peus, que no es facin butllofes i coses d'aquestes, oi, suposo?
Sí. Jo, mira, jo no riu, però jo fa molts anys que cada nit em poso l'eutrogen als peus, una que ja especifica pels peus. És algo que cuido moltíssim, vull dir... Tinc la sort de que no se m'acostumen a fer gairebé mai, saps? Però també els cuido molt. Vaig al podòleg amb una certa regularitat, cada dia els hidrato, vull dir, és una cosa que és molt important per qualsevol corredor i per nosaltres més encara.
Consideres que el ser diabètica t'ha canviat molt la vida?
Mira, jo sempre dic, quan em convida a la xerrada, sempre dic, mira, he fet el mateix que si no hagués estat diabètica. Només hi ha una cosa que no he pogut fer i és ser bomber, saps? Vull dir, tot ho he pogut fer. Vull dir, jo decideixo la meva vida per lo que em ve de gust, no per ser diabètica o no, però és l'únic que no he pogut fer per llei és ser bomber dels graes. És l'únic allò que em queda pendent. Però bueno, mira, amb això no puc lluitar perquè és de llei.
Ni per un dia, tampoc?
Eh?
Per un dia, tampoc?
Bueno, n'he fet el curs internacional de socorrisme de muntanya que m'ha permès estar a prop d'ells i conèixer què fan i tal. Perquè a mi tot això de la muntanya i socorrisme i tal m'agrada molt, però vull dir, no he tingut més contacte, no? Però vull dir, sempre admiro molt la seva feina i sempre m'hagués agradat ser-ho, no? Però vull dir, tampoc, i vull dir, la vida continua cap endavant i no per això t'aturaràs, saps?
A part de les curses, practiques alguna altra activitat, algun altre esport? De...
Sí, bueno, faig molta bici també, m'agrada tot el tema, el neu també faig, bueno, el neu esquiar bastant, que em vaig trencar la cama esquiant i ara no esquio tant, però sí que faig esquí, també esquí de fons, m'agrada tot el tema d'esport, m'agrada tot, el trekking, simplement sortir a la muntanya, fer muntanya una travessa de 10 dies o 20 dies, ja m'agrada. Vull dir, no és només córrer, ja, tot el tema de l'esport m'agrada en general. De fet, la meva vida està tota vinculada a l'esport, tant a nivell professional com personal. La meva vida té un eix que es diu esport, saps?
Però pel sucre et va bé fer esport.
Sí, evidentment, o sigui, jo m'alegro, no? Perquè vull dir, perquè a sobre és el que més m'agrada. En la meva vida el que més m'agrada és fer esport i a sobre em va bé, perfecte.
Escolta, voldria que ens parlessis una mica d'aquest repte que has engegat dels quatre deserts més extrems del món.
Sí.
Que de fet ja n'has fet dues, aquest any n'has fet dues d'aquestes curses, no? Quins deserts són els que has fet i els que has de fer encara?
Bueno, a veure, això són quatre deserts que decideixes tu en quin ordre els comences. Són Atacama, al Xile, Gobi a la Xina, Sahara a Egipte i Antàrtida. Uh-huh. Llavors, en principi són els més extrems del món a nivell climàtic i he portat molt temps que els volia fer, no? Però... bueno, una mica era la incertesa, a mi m'agrada molt l'aventura, però també això és el més que em condiciona el tema suport econòmic, i no el trobava, vull dir, no és esportista d'èlit, llavors era molt complicat tenir arguments per poder-los trobar. Portava temps buscant, i casualitat de la vida vaig trobar una marca que sortia al mercat, especialitzada en productes diabètics per ajudar la gent diabètica, i ara a ells els va agradar el meu somni i a mi la seva filosofia, no?, de llançar aquest producte. Llavors això es va juntar i van decidir que sí que creien, no?, en el meu somni. Llavors em van dir, bueno, que comptaven d'ajudar-me en el primer desert, que era Atacama. I Atacama els va funcionar molt bé a nivell mediàtic a ells, i a mi, bueno, a mi, per mi, evidentment que va funcionar molt bé. Llavors ells em van dir que sí que em continuaran ajudant pel següent, que era Gobi, que vaig anar al juny. I bueno, després de Gobi el mateix, els va funcionar molt bé també pel tema del producte i tal. Llavors es comprometien a ajudar-me en les quatre deserts. Ara me'n vaig al febrer, em vaig al tercer, que en principi era el Sàhara, però com a nivell polític és una mica perillós, l'han canviat a Jordània. I l'únic que em queda una mica en l'aire és Antàrtida, perquè és molt car i ells m'ajuden, però no, la seva ajuda no arriba per omplir aquest cupo de l'Antàrtida. Llavors, bueno, estic a l'espera de trobar altres marques que no siguin competència directa amb ells i em puguin ajudar a poder complir el meu somni.
Crec que ets la primera dona amb diabetis que afronta un repte així, oi?
Sí, a nivell mundial sóc la primera noia diabètica i a nivell de l'estat no hi ha cap noia ni diabètica ni no diabètica. O sigui, ara mateix a l'estat n'hi ha dos nois que l'han fet els quatre, de fet un té el record del món en guanyar els quatre, i només hi ha dos nois que l'han fet els quatre. Llavors seria la primera noia diabètica i no diabètica de l'estat i la primera del món diabètica. Així que, bueno, espero i desitjo el novembre de 2014 acabar el meu somni.
Escolta, ho acabaràs.
Espero. Espera. Jo sempre tinc la il·lusió de poder acabar.
Explica'ns una mica com és la cursa aquesta d'Atacama, del desert d'Atacama.
Bueno, tant d'Atacama com Gobi són 7 dies, 250 quilòmetres per etapa, són uns 40 quilòmetres més o menys per dia, més l'etapa llarga, que són 75, 70-75, més o menys, segons el clima i com ho muntaré, et donen dos dies per fer-ho. Llavors, l'únic que et dona l'organització és et dona aigua cada dia i et posa una tenda per dormir. Llavors, és com el Dakar, no? Tu acabes l'etapa, arribes allà, tens la teva tenda, on dors els mateixos corredors cada dia i et donen aigua. Vull dir, una aigua que et donen cada X quilòmetres, no la que tu vulguis, et donen X ampolles. I tota la resta tu has de portar tota la motxilla. En cas d'això, menjar, roba... l'únic que sí que també tenen és uns metges. Si el metge et veu que no estàs bé, tal... bueno, et fan retirar i el metge, si t'has de curar ferides als peus i tal, també t'ajuda. Portes el teu botiquí, però amb el teu botiquí el metge t'ajuda a curar-te.
La del desert del Gobi, aquesta deu ser una mica diferent, aquesta cursa, potser.
Bueno, a mi, per exemple, jo, si el dubte d'Atacama, per mi ha estat un abans i un després, la més impressionant que he vist. El Gobi, vull dir, jo anava amb perspectives de fer-ho molt bé, però què va passar? Que em vaig equivocar a nivell de sabatilles i no em va anar tan bé com esperava. I a banda, el paisatge és molt maco, però no era tan o sigui, no era tan impactant com Atacama. Yeah. O sigui, Atacama, tant la nit com el dia, és algo que, vull dir, és que pensi per els ulls, és, bueno, és un regal. No ho puc descriure perquè és molt, molt impressionant. I, en canvi, Gobi, a nivell cultural, és molt enriquidor, però a nivell de paisatges, no et diré que és tan bonica.
Ja. Yeah. I dius que et vas equivocar aquí amb el material...
Ah, el calçat, a Gobi.
Era el calçat concretament, el que més, vull dir, no...
No, que em vaig equivocar, que em va sortir bullofa.
Vaja.
Sí, ja. A més el segon dia, i a més els metges estaven molt sorpresos, perquè diuen, Atacama és la cursa on pateix després. Jo vaig veure gent que es tallava les sabatilles com si fossin xancletes per córrer. Jo a Atacama no vaig tenir cap bullofa, només una molt petita, i vaig estar perfecta, perquè hi ha molta sorra. Mm-hmm. En canvi, a Atacama no vaig tenir cap problema. Llavors, i vaig canviar les sabatilles i va ser un gran error. I clar, allà, una vegada tu surts a la motxilla, el que tens és que sobreviure. Mm-hmm. Me recordo que a Gobi el metge em va dir el segon dia, mira, bé, si això va pitjor, has d'abandonar, perquè si t'infecta, diabètica. Wow. I una infecció de gent diabètica, has de medicar. Mm-hmm. Llavors, jo me recordo, vaig plorar i li diria, no, però no pot ser que estic a la Xina. Saps? No puc abandonar. Mm-hmm. I vaig passar malament per això, sobretot a nivell mental, no? Perquè ja m'he equivocat en una cosa que porto 7 anys competint i he estat una errada molt greu, saps? Mm-hmm.
Escolta, aquestes dues curses que et queden, la del Sàhara i l'Antàrtida, es diu que la del Sàhara potser no es farà al Sàhara, per les qüestions polítiques, no?
Ai, no et sento, perdona.
Que dic que la cursa aquesta de la que s'ha de fer al Sàhara...
Sí?
Que potser no es faran aquí, sinó que serà en un altre lloc. Per
és a Jordània.
A Jordània, per tant no sí. Serà el Sàhara, en aquest cas.
No és el Sàhara. O sigui, el desert no sé si agafa una mica el mateix, però el país en si no serà Egipte, serà Jordània.
Mm-hmm. I aquesta de l'Antàrtida, dius que tens, vaja, que no ho tens molt clar, perquè aquí
per descomptat... Perquè el tema econòmic, perquè t'exigeixen pagar-ho ja una paga de senyal i perquè són molts diners. Els tres deserts, els altres valen més o menys el mateix, més o menys a nivell de tots, si juntes totes les despeses. Però en canvi, Antàrtida, el que és la inscripció, val gairebé més que totes les altres curses, saps, juntes.
Clar. I a més, esclar, vull dir, aquí has d'anar amb un material molt especial.
Clar, és que és això, vull dir, s'ajunta tot, o sigui, el vol és molt car perquè has d'anar molt lluny, has d'estar més dies, vull dir, s'ajunta tot, jo vull dir, no és que diguis, vaig a guanyar, és que no és qüestió de guanyar, és que, vull dir, és car perquè és car el vol, el material, tot és molt car, l'inscripció, sí.
He llegit que t'agrada córrer curses de muntanya en llocs que no has estat, però en canvi hi ha un lloc on t'agrada repetir, que és... l'Ultra Trail del Mont Blanc.
Xamonix és el meu lloc, sempre ho dic, i espero d'aquí un parell o tres de setmanes estaré una altra vegada. Quan estic allà sempre dic, és casa meva, saps? Vull dir, estic allà i soc feliç, no necessito res més.
Ja.
Quan vaig de l'avió a Ginebra i agafo l'autocar, dic, ja estic a casa.
Molt bé, escolta, Beatriz García, doncs donem les gràcies per haver-nos atès i una mica de problema al començament amb la qüestió del telèfon. Però vaja,
penso perdoneu, que anem... estava treballant i quan estic treballant el mòbil no compta.
Ja. Molt bé, doncs t'agraïm que ens hagis atès per telèfon i gràcies. A veure si algun dia pots venir aquí a l'estudi i ho farem una mica millor.
Vale,
escolta'm, Bea, el mes de març aquí es fa una mitja marató.
Aviam ja si es fa de muntanya.
Sí, de muntanya.
Muntanya.
Llavors sí.
Sí? Vale. Val, doncs ja et tindré
el cap. Ja et passaré informació.
Ja et passaré informació, vale. D'acord?
Perfecte.
Molt bé.
Gràcies.
Adéu,
bona nit. Adéu, bona nit. Adéu.
Fusteria Clapés Bustamante patrocina El Temps amb Pep Acosta.
Pues ja estem a l'espai del temps, aquests últims minutets del programa. Fem una mirada al passat, com sempre, per dir que ha estat un cap de setmana bastant assolellat el que hem passat, sobretot el dissabte. Diumenge una mica més de núvols i fins i tot quatre gotes. I unes temperatures suaus de dia i de nit no ha fet gaire fred. Cap de setmana sense cap fredurada, ni molt menys important. I dilluns ha tingut una sensació una mica més de fred perquè el gran protagonista de la jornada ha estat el vent. Un vent que s'ha deixat sentir, que ha bufat amb bastanta força i que encara bufa una mica. I aquest vent d'aquest fruit és fruit d'un front que ens està passant pel nostre poble sense ni pena ni glòria, però que en canvi el Pirineu sí que està deixant pluges i alguna nevada una mica més destacables, i es preveu que durant l'episodi entre avui i demà puguin caure 30 o 40 litres de pluja al Pirineu, que déu-n'hi-do i que fa molta falta. I el vent, que aquí és una mica protagonista, és més protagonista tant a les comarques tarragonines, sobretot, i també als lleidatanes i al Pirineu, on avui ha bufat a més de 100 km per hora. I demà també ho farà, eh? Per tant, si algú ens escoltant i se'n va demà cap a Tarragona, Lleida o Pirineu, de vent en tindrà i a dojo. Però tornem al nostre poble i pel que fa a la predicció pel futur ja. Demà dimarts el front haurà passat, s'haurà anunyat, el sol serà el gran protagonista de la jornada i el vent mica en mica anirà calmant i anirà perdent força. L'anticicló, anticicló potent, situat a l'oest de la península Ibèrica, anirà guanyant pes mica en mica i les temperatures seran fresques de nit, demà, uns 7-8 graus, però molt menys fredes, normals, fresques, i les màximes voltaran als 17-18 graus. De moment el fred no es veu per enlloc. Dimecres, més sol i més temperatures més suaus encara. Les temperatures seran més suaus, mínimes de 9-10 graus, només una mica de fred a primeres hores, però ràpidament, amb la sortida del sol, les màximes arribaran als 19-20, per tant, en migdies no serà de manera curta, però sí que seran molt suaus, i el sol serà el gran protagonista. El fresc de dia tant d'hora, el fresc de nit tant d'hora, que a les 5 i mig o així es fa de nit, les temperatures també baixen una mica, però no farà fred, ni molt menys, eh? I dijous, continua aquesta tònica, la mateixa del mateix panorama, l'anticicló es fa fort, al mig de la península Ibèrica, no ens abandona, i sembla que el cap de setmana tampoc ho farà, però encara queden molts dies. Poder dissabte i diumenge començarà una mica més de núvols i això, però encara està molt lluny. De moment dit, sí que sabem clar que temperatures molt soles novament, mínimes 10 graus, màximes 19-20. Fent un resum, dimarts, dimecres, dijous, sol, anticicló i temperatures suaus. I abans de marxar, us recordem que aquest divendres, dia 8, a les 8 del vespre, local del Centre d'Excursions de Sant Feliu, hi ha una presentació del llibre Olesa, Montserrat i Entorns, a càrrec de Joan Soler i Gironès, que és col·lega de l'Uni, amic meu, i per tant, hi heu d'anar-hi tots. I fins aquí el programa d'avui, ens veiem la setmana que ve. Gràcies a tothom. When she was just a girl, she expected the world.